És la una del migdia.
A Ràdio Estel, un toc de cultura.
Us convido a aprofitar la pròrroga d'un dels espectacles més valorats aquesta temporada. Parlem de l'adaptació teatral de la novel·la de Mark Haddon, El curiós incident del gos a mitjanit, portada al teatre per Simon Stephens i dirigida ara per Julio Manrique. Hi trobareu Mireia Xalà, Ivan Manet, Carme Fortuny, Cristina Genevat, Marta Marcó, Norbert Martínez, Xavier Ricard i el protagonista, Pol López, tots plegats al Teatre Lliure de Gràcia. La mort del gos d'una veïna del jardí on viu Christopher, un adolescent de 15 anys amb síndrome d'Asperger, desencadena la seva obsessió per descobrir qui l'ha matat i per què l'han matat. Una investigació detectivesca que porta Christopher a esbrinar la veritat de la relació amb els seus pares, desemmascarar les mentides de casa i donar sortida a un viatge iniciàtic que només ha d'aconseguir traspassar fins a Londres en tren perquè ell mateix es convenci que, malgrat ser com és, ho pot fer tot. El curiós incident del gos a mitjanit, al Teatre Lliure de Gràcia, és per excel·lència l'obra de l'actor Pol López. En el paper de Christopher, el jove actor es revesteix aquí amb una brillantor extraordinària dels gestos, la manera de fer, la manera de dir, l'actitud i les reaccions d'un personatge en procés de maduresa que, incomprès pels qui l'envolten en la ficció, es guanya a pols la simpatia dels espectadors. La roda de personatges secundaris és tan extensa que la resta del repartiment, durant les 2 hores i quart del muntatge, no para d'entrar i sortir i anar i venir, fer de l'un o fer de l'altre, en escenes molt breus. Tot transcorre en una estructura escenogràfica molt de sala d'assaig, sostenible i insinuadora. Les pissarres de l'escola, les barres del gimnàs, la tarima del fons, les portes del jardí on viu Christopher, el muntatge audiovisual, amb fragments de plànols entre el lloc on viu el noi i el Londres on viu la seva mare, i amb elements del món personal de Christopher. No us perdeu 2 escenes, la del muntatge de l'escalèxtric gegant amb un TGV en marxa, mentre Christopher escolta una de les cartes de la seva mare, i el vis que l'actor regala després dels aplaudiments finals. Recordeu, doncs, aquesta obra basada en la novel·la de Mark Haddon, El curiós incident del gos a mitjanit, dirigida per Julio Manrique, amb Pol López de protagonista al Teatre Lliure de Gràcia.
Les novetats escèniques amb Andreu Sotorra.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim 3 serveis, la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Good night.
Si tens mòbil Android, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts una setmana més a Del camp a taula. Un dia d'aquesta setmana he llegit que el conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, havia lliurat a Reus el Premi Gran Binari d'Or al millor vermut de l'any al vermut Izaguirre Rojo Reserva, del celler Sort del Castell. A més, vermut Cori i vermut Chapú han guanyat els primers llocs en les categories de millor vermut negre i millor vermut blanc, respectivament. Aquest reconeixement s'emmarcava en els Premis Binari als millors vermuts catalans, promoguts pel diari digital de vins catalans, Badevi.cat. Amb la creació d'aquests nous premis, es vol contribuir a dignificar un producte que fa anys que consumim i produïm a casa nostra i que no sempre s'ha valorat prou. Per a molts, parlar de vermut és fer-ho del sifó i d'aquella mítica ampolla, i ens porta molts records d'infantesa. Per tant, que es vulgui prestigiar i dignificar una beguda com el vermut, que ha anat lligada a la vida de moltes famílies, sobretot els diumenges i els dies festius al migdia, abans del dinar, és una bona notícia. I ens alegrem.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
En aquest apartat de l'entrevista tractarem avui sobre un sector ramader tradicional a casa nostra, que ha sofert una forta davallada els darrers anys. Estem parlant de l'oví i el cabrum. I ho farem amb Rosa Marc, presidenta de la sectorial de l'oví i cabrum de Saja. Bon dia, senyora Marc, i benvinguda al nostre espai.
Hola, bon dia.
Per què creu que ha baixat tant el consum de xai les darreres dècades?
Bé, jo penso que ha baixat el consum perquè la gent no sap massa com cuinar-ho, bàsicament. El xai sempre havia estat present a totes les cuines fins fa molt pocs anys i sembla que la societat actual se n'ha oblidat d'aquesta carn tan preuada perquè, tret del consum molt associat de carn a la brasa, no té massa idea de què fer-ne amb aquest tipus de carn.
Però per diades, no sé, pel Nadal i això, també hi ha un repunt del consum tant del xai com també del cabrit, no?
Sí, del cabrit i del lletó. Sí. A veure, a mi m'agradaria fer una bona puntualització amb aquest tema. El lletó, conegut com lechazo a Castella, i que per aquest nom tothom l'ha degustat quan ha fet viatges a terres endins d'Espanya, doncs aquí a Catalunya ha estat molt substituït pel cabrit. Tenint en compte que aquí a Catalunya pràcticament el cens de cabres és molt petit, estem consumint molt cabrit que ens ve de fora. En tant que retrobant-se amb el consum del lletó, del lechazo, doncs estaríem consumint un producte molt propi de casa nostra.
Val. I tornant un altre cop al fil conductor, que és el consum, quines propietats i avantatges té el consum d'aquesta carn de xai que parlàvem?
Val. Té una mala premsa el consum d'aquesta carn, i és que sempre s'ha dit que porta molt de greix. Això és cert i no és cert. Antigament es consumia xai molt gros, d'uns 14 a 15 quilos, i aleshores sí que portava un percentatge de greix molt gran. Però el consum actual, especialment aquell que es troba a les carnisseries, aquí sí que m'agradaria fer-hi molt d'ingapeu. És un xai petit, entre 10 i 11 quilos, no aquells 14 que estaven acostumats abans, i per tant porten molta menys quantitat de greix. D'altra banda, la carn de xai porta unes determinades vitamines i uns determinats components que la fan molt indicada, curiosament, per la gent gran. i és perquè és un element indispensable per al manteniment de la musculatura i per al bon estat del cos.
I perquè potser també no porta tant greix com,
no,
abans,
no? No porta tan greix com abans, perquè, repeteixo, el tipus de xai que es consumeix és un xai molt més petit. Però aquí sí que voldria fer un gran incapeu en que la carn es té que comprar bàsicament a la carnisseria. Les grans superfícies treballen sobretot per preu. I aleshores, malgrat que ens hi posin la indicació geogràfica d'on ha estat produït, o sobre, més que res ara sobre on ha estat sacrificat, és molt diferent de la carn que trobem a les grans superfícies de la que podem trobar al carnisser de barri, al carnisser del mercat, etc etc etc. Molt especialment perquè aquest carnisser el que vol és a quedar bé amb el seu client, perquè no és una persona que passa per allà i agafa una safata de carn, sinó que és una persona que té un nom, la coneix i que, d'altra banda, doncs estarà molt preocupat perquè la carn que li serveix sigui bona, sigui acceptable i pugui conservar el client. És la gran diferència que hi ha entre el petit comerç i les grans superfícies.
I importa molt la forma també de que estigui, com estigui tallat l'animal?
Bueno, diguem-ne que no és tan important com amb altres tipus de carn, perquè estem parlant d'una carn petita. El que sí és important, les presentacions de la carn, és perquè ens permetrà una quantitat de presentacions i de formes de fer-ho que és molt més variada del que en principi es pot suposar. És a dir, un podria pensar que el xai són costelles, però més tard va descobrint que hi ha altres parts, però que no és capaç de veure-les. El que cal és que es fixi quan arribi a una carnisseria, parli amb el seu carnisser, i que aleshores, sobretot, aquesta persona que va comprar sàpiga molt bé què és el que vol, què és el que vol cuinar, com ho pot fer, quines són les parts del xai que li poden sortir més cares, quines poden ser més econòmiques, i a partir d'aquí poder fer la seva tria amb coneixement de causa.
Quan parlàvem de les costelles, bueno, jo me'n recordo que hi havia una època quan les menjaves que dèiem té gust a llana.
Sí.
I això també era una cosa que et tirava una mica enrere, no? Que amb altres carns no trobaves. A vegades també passa que estàs menjant llom, i jo sé, a vegades la meva sogra i diu és que té molt gust a porc. I
sí. Clar,
com no ha de tenir gust a porc si és porc?
No.
Però clar, és molt més fort, no? I a vegades amb les costelles passava això, no? Això que es deia, del gust aquest, no?
Val. Hi ha un remei infal·lible, perquè no tinc gust de llana. O sigui, el gust de llana en les costelles ve donat per l'estrès que l'animal ha patit durant el seu transport. Hi ha una altra dita que diu que el xai té que sentir les campanes del poble. Això vol dir que la carn de xai, per ser bona, té que haver tingut un curt recorregut. El millor és consumir sempre, repeteixo, vull dir, amb això ho sento perquè seré molt incisiva al llarg de la nostra entrevista quan parlem de la carn, que és un tipus de carn que es té que comprar en el detallista, és a dir, en el carnisser, repeteixo, sigui el carnisser del barri, sigui el carnisser d'un mercat. Per què? Perquè aquesta gent saben molt bé què és el que compren. El gust de llana, repeteixo, ve donat per al llarg... El xai, quan té que fer molts quilòmetres, té una defensa natural que és segregar unes hormones. I aquestes hormones o aquest producte, aquesta defensa que té el xai, fa que després se li agafi el gust de la llana. És molt important sempre consumir xai que tingui un pes determinat, entre 10 i 12 quilos com a màxim, i això també ens dona una idea del temps transcorregut entre el naixement i el sacrifici, però el més important és aquesta frase, que és una dita molt antiga. El xai té que sentir les campanes del poble.
Però llavors, amb això que m'està parlant, quan també associes moltes vegades el bestiar oví a la transhumància, llavors, clar, m'està parlant de distàncies curtes.
Sí.
I a vegades es parla de distàncies molt llargues amb el tema de transhumància. I evidentment, si recorren molts pobles, senten moltes campanes.
Sí, però és que la transhumància no la fan el xai, les fan les ovelles.
Ja, clar.
Les fan les ovelles, no els xais.
Clar. O sigui, és el xai el que...
El xai és... A veure, perquè ens entenguem. L'ovella és la mare.
Sí, sí, no, no, està clar, això.
Eh? L'ovella és la mare. I aleshores el xai és la cria de l'ovella.
I aquesta és la que no pot moure's per anar bé a molta distància.
Exacte. Una cosa és que estigui pasturant al camp, que això li dona una certa vitalitat, li dona un reforçament de la musculatura, i l'altra, que aquest animal l'obliguem a fer 50 o 60 quilòmetres. O 200 quilòmetres, perquè la transhumància doncs, es pot fer des del Delta de l'Ebre fins a dalt al Pirineu.
Sí, sí.
I, evidentment, aquesta transhumància no la fa el xai, la fa la mare, l'ovella.
Sí, però si l'hagués de fer...
Sí. També el faria, eh? També el faria. Mm-hmm. Perquè l'ovella és un dels animals més resistents que hi ha.
Mm-hmm.
Tinguem en compte que l'ovella és un animal que trobem en totes les cultures, a tot el món.
Mm-hmm.
I és perquè, sobretot si pensem en la cultura àrab, que inicialment doncs, feia grans distàncies, no la cultura, sinó la gent, doncs pensem que l'ovella era sempre l'animal que acompanyava els berbers, per exemple.
Uh-huh. I quina és la millor època de l'any per consumir aquesta carn?
Actualment, durant tot l'any. Abans uh-huh. era molt tradicional consumir-ho durant l'època de Pasqua.
Uh-huh.
Fins al fet de que quan els romans van voler fer un cens sobre els jueus que hi havien, els jueus van contestar que era una llàstima que ho fessin d'aquesta manera, perquè tan sols calculant el número de xais que se sacrificaven durant la Pasqua, podien saber exactament el número de persones que hi havia.
O com a mínim de famílies.
Com a mínim de famílies, sí.
Vostè està treballant en un receptari amb propostes culinàries amb carn d'oví cabrum.
Sí.
Podria dir als nostres oients quina és la millor manera de cuinar-lo i quina és la part més gustosa? I quin consell els donaria perquè la consumeixin? Que és una mica el sentit d'aquesta entrevista, no? Animar la gent a reactivar el consum d'aquesta carn, no?
A veure, miri, una cosa de les més curioses que hi ha és que al llarg d'aquesta recompilació de receptes sí. i estudiant i aprofundint una mica en tot el tema de les presentacions, li diré que fins a aquests moments he trobat aproximadament unes 14 formes diferents de presentar la carn.
Uh-huh.
Això vol dir que no és tan sols costelles el que hi ha.
Claro.
Sinó que 14 presentacions diferents d'aquest tipus de carn realment ens fa plantejar que podem fer un tipus de cuina molt diferent a la que tenim a la ment.
Però potser fa falta temps per cuinar...
No.
No?
No, 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 en absolut. A més, jo diria que és el contrari. Cada vegada més la gent acostuma a preparar-se carmanyoles per consumir en la feina.
Sí.
Perquè a vegades, doncs, sigui per una qüestió econòmica, sigui per una qüestió de temps, la gent acostuma a endur-se una carmanyola a la feina, allà escalfar-se amb un microones i, per tant, consumir-ho. La carn de xai, malgrat que es pugui pensar al contrari, és absolutament escaient amb aquest tipus de preparació. El que cal és retrobar una mica la forma de coure'l. A part de les presentacions diferents que hi poden haver-hi, la forma de coure'l. Tenim un aliat fantàstic aquests moments a la cuina, que són el forn i després una gran quantitat d'estris a la cuina que ens permeten cuinar amb molt menys temps del que ho feien les nostres àvies, que són doncs, les olles a pressió, les cassoles doncs, a vapor i un llarg, etc. Aleshores, aquesta carn és una carn que permet ser perfectament acompanyada de verdures, que conformen un plat molt complet, però d'altra banda, i una cosa que poder sorprendre a molta gent, és que la carn de xai freda és excel·lent.
Mm-hmm. Sí, sí que sorprèn, perquè normalment estem acostumats a vincular-ho, a menjar-ho, bueno, potser és perquè ho vinculem a les costelles.
Sí. Exacte. Que... Per exemple, jo li puc dir que una cuixa de xai desossada, lligada i posada tal qual al forn amb un vas d'aigua, amb un vas d'aigua, simplement, deixant-lo el temps suficient al forn, i l'endemà es talla a filets fins. M'explico? Aleshores, aquesta carn es pot consumir freda perfectament bé, sigui acompanyant d'una amanida, sigui posant la carn a trossos dintre d'una amanida, sigui simplement amb un raig d'oli i una mica de pebre, sigui amb una mica de vinagreta, i si ho volem sofisticar una mica més, doncs podem fer una vinagreta de menta, que és molt fàcil de fer. Es pot fer acompanyat de diferents tipus d'acompanyament, fins i tot doncs, una salsa de calçots, una salsa tàrtara i un llarg etcètera de combinacions que cada persona que fa la cuina, si s'hi posa a pensar una mica, pot trobar quantitat de formes de presentació, quantitat d'acompanyaments que el que farà serà posar-hi el toc personal.
Aquesta hora, de la forma que ho està explicant, m'està entrant una gana. Suposo que els nostres oients els deu passar el mateix, eh? Però amb la passió que ho explica, i la manera que ho explica...
El que no és que els hi faci venir gana. El cas és que els hi faci venir ganes de consumir xai.
No, home, en aquest cas dic gana de consumir el xai com l'està explicant i de la forma que ho està explicant, amb amanida, sense... És que m'estava animant, ja m'ho estava imaginant, no?
Sí,
perquè això que està explicant vostè moltes vegades s'utilitza, doncs, al millor amb pollastre, no? A l'amanida, no? El poses al tallet del pollastre i al millor pots variar...
Doncs, per això,
pel xai que diem, no?
Tenim en compte que d'un pollastre en mengen normalment 4 persones i d'una cuixa de xai presentada d'aquesta manera poden arribar a sortir entre 10 i 12 racions. El qual vol dir que aquell altre estigma que té la carn de xai, de dir que és una carn cara, el que cal és fer una reflexió diferent. Un aliment és car o és barat en funció de la quantitat de racions que en surten. Aquest és un dels altres estigmes que té la carn de xai, que és cara, quan en realitat no és així. O sigui, el coll del xai, per exemple, que és una part molt menys tinguda, doncs es pot demanar al carnisser que ens la desossi, que la lligui com un tall rodó i la posem simplement al forn també amb un vas d'aigua. No em dirà vostè que no és una recepta que sigui molt complicada, precisament.
No, no.
Eh?
En absolut.
En absolut. Pensem, a més, que la carn de xai, l'ovella és el primer animal que va domesticar l'home. I que aquesta estava present a totes les cases. Perquè l'ovella era l'animal que més coses donava a l'home, més inclús que el porc. El porc es diu que s'aprofita fins a l'últim extrem. I en canvi no ens en donem compte que les ovelles en el seu moment doncs, no tan sols proporcionaven carn, sinó que a més donaven llet, i a més hi havia la pell que servia per fer utensilis, per utilitzar per l'ús corrent, i a més tenia la llana que permetia fer roba, fer un teixit, perdó.
Amb la qual cosa l'ús era molt més... L'entrevista és molt interessant, però hem de fer una petita pausa i tot seguit continuem.
D'acord, doncs.
Com a client d'Agrobanc de la Caixa, quins avantatges tinc per domiciliar l'ADUN?
Els tens tots, perquè et faciliten els tràmits i t'anticipen l'ADUN en el moment en què ho necessitis. A més, aquest any t'enduràs una bateria portàtil per al mòbil.
A la Caixa comptem amb 500 oficines Agrobanc i més de 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobanc. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de 3 varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 0369.
Continuem parlant amb Rosa Marc, presidenta de la sectorial de l'Oví Cabrum de Saja. Ja li volia preguntar pels pastors. S'han perdut molts?
Sí, molts.
I per què? Perquè no hi ha relleu generacional?
No.
Perquè això de ser pastor ja no mola?
A veure...
O tampoc hi ha els ramats suficients com per que hi hagi pastors? També suposo que tot ajuda, no?
A veure, són diferents les circumstàncies. Uh-huh. En primer lloc, no hi ha relleu generacional. Uh-huh. No hi ha relleu generacional perquè és una activitat que comporta moltes hores de dedicació, uh-huh, i que els rendiments econòmics no són els que tindrien que ser. Uh-huh. Malgrat tot, s'estan fent moltes tentatives per tal de formar pastors i veure doncs que aquesta activitat pugui continuar, perquè és una activitat, sobretot amb el pasturatge, que és importantíssima per al medi ambient. Uh-huh. El que passa és que l'economia no ajuda gens, i el no ajudar l'economia, per més que hi ha molta gent jove que assisteix a escoles de pastors, o bé, com fa pocs dies llegia, doncs hi ha hagut una iniciativa per part d'alguna entitat per buscar pastors perquè pasturin doncs la part del Parc Natural del Garraf. Uh-huh. O una notícia encara més sorprenent, i és que el Parc de Collserola va presentar una proposta per trobar pastors que mantinguessin el parc de Collserola en condicions més que d'utilització de maquinària per poder fer la neteja del sotabosc. Doncs, malgrat que van fer una oferta de 50.300 euros per realitzar aquesta activitat durant 2 mesos al parc de Collserola, ningú se va acollir, perquè els costos que representava fer aquesta activitat superaven amb escreix l'import de la quantitat assignada. És a dir, els costos, el que li costava a aquesta persona portar un ramat cap allà, construir unes pletes, tenir una persona a les 24 hores del dia, no li sortia a compte, malgrat que el que li pagaven era 50.300 euros. Que per més que pugui semblar una quantitat exagerada, que tenia que haver-hi cua, uh-huh, per poder-ho acceptar, doncs la veritat és que s'ha quedat desert.
Per tant, tenir un ramat molt gran a l'actualitat és una ruïna. O pot arribar a ser un negoci.
Déu-n'hi-do. O sigui, en aquests moments poder són més rentables les petites explotacions, que hi ha una persona, el titular mateix és el que ho porta, i que pot pasturar en llocs en el que no tingui que pagar res de pastura, perquè, i si no, realment passar al que és una explotació gran, absolutament industrialitzada, uh-huh, amb sistemes coherents amb el medi ambient, però el preu en aquests moments que es percebeix del producte, inclosa la prima comunitària, m'arriba a fer la frec-frec, com moltes vegades ni tan sols cobreix les despeses. Té una part molt de sentimental, aquesta activitat.
Mm-hmm. Perquè, a més, la llana es paga molt malament, ara. Vull dir que també era un altre complement, no? Allò que dèiem de l'aprofitament de l'animal, hi havia la llana, que tenia en certes zones del país molta rellevància, no?
Bueno, miri, li diré que...
Hi havia un equip de futbol que jugava a primera divisió que li deien l'equipo lanero.
Per què?
Per això mateix, perquè era de Sabadell. El Sabadell. Bueno. Llavors, li deien l'equipo lanero.
A veure, jo
quan, quan parlaven i d'això. Vull dir, sí. Imagini's com ha variat la cosa, no?
Li diré encara més. Fa 40 o 50 anys, que per molts pot ser una gran quantitat d'anys, però per als altres no ho és tant, perquè ja els tenim acumulats, doncs s'esquilaven les ovelles 2 vegades a l'any. Uh-huh. La primera quan anaven a muntanya i la segona quan baixaven. Del meu record ja personal, fa uns 30 anys es podia pagar l'esquilar i pel que cobràvem de la llana cobria, encara et quedava alguna cosa. Uh-huh. Actualment és una despesa extraordinària. Perquè vostè es faci una idea, jo puc parlar-li de fa, pues, no sé, 25 anys, per exemple, uh-huh, que la llana es podia vendre tranquil·lament, pues, a 90 pessetes al quilo. Contem que la llana és un producte que pesa molt poc. Sí. És la comparança aquella entre un quilo de palla i un quilo de plom.
Sí.
La llana és un producte que pesa molt poc. I es podia pagar, doncs, ja dic, 90-100 pessetes, i l'esquilar, doncs, podia costar entre 60-65 pessetes. Actualment, i dades d'aquesta setmana, un quilo de llana val 10 cèntims. És a dir, 16 pessetes al quilo. Pels que encara tenim la memòria de la pesseta. Sempre i quan aquesta llana estigui triada, estigui neta, i no hi hagin colors grisos barrejats amb la llana. És a dir, hi ha moltes ovelles que són blanques, unes altres que porten taques, i unes altres que són negres. Aleshores, el problema de la llana és que la llana blanca pot ser tenyida de qualsevol color. Mm-hmm. En canvi, una llana que ja porta, que està barrejada amb algú de color, només pot anar a colors foscos. Per què? Perquè la reacció del tint damunt d'aquesta llana és molt diferent. Però pensem que estem parlant de 10 cèntims si es compra. M'explico?
Sí, sí, sí.
Si es compra. I el cost mitjà de l'esquilar en aquests moments pot anar des de l'1,40 fins a 1,60. És a dir, si contem que una ovella pot portar un quilo i mig de llana en el millor dels casos, doncs tenim que la diferència entre el preu de l'esquilar i el preu de la llana doncs, és una despesa tremenda. O sigui, la llana en aquests moments pràcticament no es fa servir. Xina, a més, ha tancat el mercat de la llana, que era la gran sortida, i aleshores aquí és que no hi ha manera de poder-la col·locar. Tan sols la llana que sigui molt bona es pot arribar a vendre. Pensem només en la quantitat d'empreses que hi havia a Sabadell. O sigui, la indústria del tèxtil.
Sí, sí.
Què ha passat amb la indústria del tèxtil? Que ha desaparegut pràcticament de casa nostra.
Sí, sí.
D'altra banda, la pell, que també era molt valorada i que formava part del preu del xai, doncs pensem que Vic, que era una zona que hi havia molts curtidors, quants en queden actualment? Dos? Tres?
Sí, sí. No hi caben ni... S'obren dits, encara.
No tan sols s'obren dits, sinó que ni tan sols en una comarca com era la d'Osona, que hi ha moltes ovelles i que hi ha grans escorxadors, en aquests moments no queda cap rentador de llana. Cap.
Sí, sí.
És a dir, tots els que hi havia han pollat. Jo crec que amb això contesto suficientment el que vostè em diu. Per sort, hi ha una revitalització de l'artesania de la llana. I la veritat és que la llana per si té unes propietats extraordinàries, que no ve el cas ara que m'estengui, però que si hi ha algú que té més interès en conèixer-ho, doncs costosament es poden posar en contacte amb vostè, qui els posarà la seva vegada en contacte amb mi, i que té una sèrie de qualitats que no hi ha cap més producte que els tingui, cap més teixit que els tingui.
Tenim un problema ara. Resulta que amb ràdio tenim el temps molt limitat
sí.
I gairebé ja hem cobert el temps que teníem fixat, però jo encara tenia algunes preguntes a fer.
Intentar contestar-los ja.
Molt ràpides,
sí.
Que seria... S'està treballant amb l'administració amb un pla de recuperació del sector ubric-abrum aquí a Catalunya.
Sí.
Creu que es pot trobar una solució amb aquest pla?
Bueno,
i en què
si
cal
no,
treballar?
Si més no, és un ajut important.
I creu que l'administració s'ha d'implicar més?
Bueno, jo penso que la implicació que té l'administració en aquests moments és molt important. S'ha implicat totalment en aquest sector.
I un altre tema que volia comentar-li és la nova PAC.
Sí.
És beneficiosa o perjudicial per l'ubicabrum, al final? Perquè, bueno, com que encara tampoc se sap ben bé com ha acabat de quedar...
No, és que no ho sabem.
I més amb els que teniu superfície, no?
Exacte. O sigui... Com quedarà el sector oví? Ningú s'ha definit. No sabem què passarà. Tot són conjectures. L'únic que sabem és que es reduirà. Però no sabem res més.
I amb tota aquesta situació, ja per acabar, com veu el futur d'aquest sector?
Bueno, anirem tirant endavant. Vull dir, al final...
Esperant que la gent ens hagin escoltat i consumeixin molta carn de xai.
El que sí que els recomanaria és que en el moment en què traguem aquest llibre, que veuran que hi ha una gran quantitat de presentacions, i sobretot que és una... Per això m'està costant tant fer-ho, perquè els estic provant totes les receptes, amb el qual jo no sé si guanyo o perdo amics. Però que veuran que no és tan difícil enfrontar-se a cuinar una carn de xai i que és, té una capacitat de presentacions absolutament diferents. Ja doncs... sigui per diumenge, ja sigui per celebracions, ja sigui per, una... per un dia a dia.
Doncs amb aquest missatge encoratjant el consum d'aquesta carn, agraïm a Rosa Marc que ens hagi parlat de l'oví cabrum de casa nostra.
Val, moltíssimes gràcies a vostès per la seva atenció, no tan sols cap a la meva persona, sinó en general cap al sector. I sobretot animar molt els consumidors de que comprin carn de xai i que li perdin la por.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Ràdio Estel estrena nova app gratuïta per mòbils Android, amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play i queda't amb nosaltres per sempre. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, la Pastoral Obrera, pont entre el món de l'Església i el del treball. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat. Atenció! El proper 17 de juny, nova edició de la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Avancem la data de la nostra vetllada per excel·lència per coincidir amb tot el positivisme del bon temps. A 8:15 del vespre, projecció del documental Camino a la Escuela, al Cinema Comèdia. I a 9:00, el sopar a l'hotel Avinguda Pales, Gran Via 605 de Barcelona. Informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. I creus? Vine. Del camp a taula.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratge ha cotitzat el dimarts 28 d'abril a 187 euros per tona, baixa un euro. El blat de moro francès a 175 euros per tona, disminueix un euro. L'alfals granulat a 155 euros per tona es manté. La colza d'importació a 285 euros per tona puja 5 euros. I la garrofa a 145 euros per tona repeteix.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja cotitzat a 1,18 euros al quilo es manté i el groc viu a 1,22 euros al quilo augmenta un cèntim en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,96 euros al quilo, repeteix, i el groc canal a 1,83 euros al quilo puja 2 cèntims respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,47 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo, mantenint-se totes dues cotitzacions en relació a la setmana anterior.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 7,80 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna i el de 10,6 a 12 quilos a 7,60 euros al quilo per canal i el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,10 euros al quilo per canal. El cabrit s'ha fixat a 11,50 euros. Totes les cotitzacions repeteixen respecte ara fa 7 dies.
Del camp a la taula, els dissabtes a 1:00 del migdia, a Ràdio Estel. L'actualitat.
El sistema de regadiu Segarra-Garrigues continua avançant i ara acaben d'entrar en regadiu 615 noves hectàrees a la zona de Sarroca de Lleida. De manera paral·lela, la reestructuració de les finques també va avançant. Així, una vegada finalitzada aquest estiu, la concentració parcel·lària de 1.500 hectàrees que afecta també el terme municipal de Sarroca de Lleida i el de Torres de Segres podran incorporar 60 hectàrees més al regadiu de Sarroca de Lleida. Tampon arribi la infraestructura de regadiu, aquestes parcel·les entraran immediatament en rec, el que permetrà incrementar fins a una mica de 8.000 hectàrees la superfície realment transformada del sistema Segarra-Garrigues, xifra que representa un 12% del total del seu potencial. Així mateix, es continua avançant en la gestió de parcel·les conreades en funció de les necessitats d'hàbitat de les aus estepàries que habiten en determinats indrets d'aquesta zona. En el seu conjunt ja s'ha assolit un 25% del compromís mediambiental del Segarra-Garrigues.
Del camp a taula.
Com a client d'Agrobanc de la Caixa, quins avantatges tinc per domiciliar l'ADUN?
Els tens tots, perquè et faciliten els tràmits i t'anticipen l'ADUN en el moment en què ho necessitis. A més, aquest any t'enduràs una bateria portàtil per al mòbil.
A la Caixa comptem amb 500 oficines Agrobanc i més de 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobanc. Compartim horitzons.
El producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, parlem amb Jordi Defez, el responsable del Mercat Central del Peix. Bon dia i benvingut a Del Camp a Taula, Jordi.
Bon dia, Isidre.
Què podem recomanar amb peix fresc i d'on procedeix?
Mira, aquesta setmana, per exemple, podem recomanar el consum de moll, tant del tipus de fang com el de roca, procedents del nostre litoral i d'Itàlia, bacallà de Dinamarca i de Noruega, amb peces principalment d'un quilo a dos quilos, barat del Cantàbric i de Galícia, sardina, la qual ha presentat força diversitat d'orígens aquesta setmana al mercat, com per exemple el nostre litoral, Andalusia, França i Comunitat Valenciana, i també ha hagut bastanta sèpia de la part de França, mero de Senegal i Mauritània, i com a últim producte per ofertar i que ha estat a bon preu, podíem dir el turbó tant al salvatge de la part d'Holanda com el de cultiu procedent de Galícia.
Cada vegada veig que hi ha... Soc repetitiu, però que cada vegada veig que hi ha més oferta i més varietat pel que fa al peix fresc.
Sí, portem ara un parell o tres de setmanes...
No, jo diria que gairebé un mes, eh?
Força, per això, sí, més o menys, sí. Bastanta bona oferta i, a més, a bon preu.
I, a més, estem donant als nostres oients nous productes, que també és bo, no? Mm. I pel que fa al marisc fresc...
Bé, amb el marisc no,
aquí ja no
és el mateix, no? Aquí normalment sempre parlem de dos o tres productes. Aquesta setmana doncs, aconsellaríem la compra de bou i cabra de mar, el que es diu el centollo, tant de les Illes Britàniques com de França, musco de roca i de part de Galícia i de Tarragona, i finalment la copinya de gallec, que normalment bueno, la gent la pot entendre més per berberecho, encara que és la copinya de gallec, de la part d'Holanda i Galícia.
Sí, moltes vegades tirem el
nom... Sí, és un barbarisme, però molta gent a l'hora de comprar pues, ho entendrà millor si li dic de les dues maneres, no?
Sí, no, és molt més fàcil, eh?
Igual que el del peu de cabra pel percebe, pues, tampoc, segons quines persones, pues, tampoc estan molt acostumades a escoltar-ho.
Sí.
Doncs... Però no ho recomanem, que aquest és un preu una miqueta massa alt.
Més elevat, no?
Sí.
Doncs gràcies, Jordi, perquè aquesta varietat que tenim aquesta setmana, i tornem a contactar d'aquí 7 dies per saber si segueix aquesta gran varietat en quant a peix... I també, bueno, marís, anem introduint també noves varietats.
Esperem que continuï aquesta bona oferta de peix i que s'incrementi la del marisc. Molt bé, Isidre, fins la setmana que ve.
Ara conversem amb Joan Cebrián, del Mercat Central de les Fruites i Hortalisses. Hola, Joan.
Hola, què tal, Isidre? Bon dia.
Quines són les fruites que més s'han comercialitzat aquesta setmana i quina procedència tenen?
Sí, doncs mira, encara queden algú que altre cítric, però ja comencen a arribar molt nespre. Mm-hmm. Hi ha quantitats força importants. Maduixot, maduixot també n'hi ha molt i molt bons. Estan arribant ja 5 dies i 5 melons d'Almeria. Mm-hmm. Això ja és important. I no és massa incisiu al mercat, però sí que comença a arribar algun albercoc i alguna cirera, molt poca. Mm-hmm. Però sí que ja tenim una mica de presència al mercat.
Avui anem molt justos de temps, però sí. La setmana vinent em sembla que parlarem del nespre, no? Una mica
sí,
més...
podem parlar del nespre, que ara és la temporada de seva forma.
Sí, perquè ja fa dies que arriba, i llavors parlarem amb més...
Doncs ja ha arribat, ja sí.
Doncs parlarem amb més profunditat. I pel que fa a les hortalisses?
Sí, bueno, tenim de tot, continuem tenint de tot, força essencials, carxofes, escaroles, apis, faves, pèsols, el bròquil, que no n'hi havia fins ara, ja torna bé, coliflor, la mongeta... És que tenim de tot, amb això sí que no hi ha cap problema. Tot el que és l'hortalissa està ara en l'època forta.
Doncs gràcies, Joan, i tornem la propera setmana amb tota la informació del Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Mercabarna i amb aquesta promesa de parlar del nespre.
Molt bé, doncs fins la setmana que ve parlarem del nespre.
I fins aquí la secció del producte.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
Molt bon dia, Mercè.
Molt bon dia, Isidre.
Ens pots explicar als nostres oients quina recepta tenim avui en aquest apartat que oferim amb la col·laboració de l'Associació de Concessionaris del Mercat de la Vall d'Hebron i l'Espai Cuina?
Doncs sí, Isidre. Mira, el Joan i l'Aurora, de la peixateria que porta el nom dels dos, ens proposen un plat que té com a element principal les sardines. Es tracta d'unes gavardines.
I quins ingredients caldran per fer aquesta recepta per a quatre persones? Que té un nom que a mi em dona un cert aire allò de gent secreta, allò de la gabardina, sí, alguna cosa així.
Doncs mira, Isidre, per aquesta recepta, que, atenció, surt a 1,50 € per cap, necessitarem 16 sardines sense espines, 3 alls, julivert, ou, farina de galeta i oli d'oliva.
I com l'elaborem?
Molt fàcil. El primer que hem de fer és rentar les sardines. A continuació, trinxar els 3 alls i julivert abundant. Farciu les sardines i tanqueu-les com si fos un llibre. Arrebosseu-les amb farina de blat, ou i farina de galeta. Fregiu-les amb oli abundant i ben calent. A mida que les aneu fregint, poseu-les sobre un plat amb paper absorbent per tal que deixin anar l'excedent d'oli. I ja està, Isidre. Ara solament cal servir i gaudir d'aquest plat. I fins aquí la nostra recepta d'avui. Bon profit!
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel. Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció que realitzem amb la col·laboració del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, el CCPAE, parlarem avui amb Diego Soto, del celler Mas Estela, ubicat a la Selva de Mar, a la comarca de l'Alt Empordà. Bon dia i benvingut al nostre espai, senyor Soto.
Bon dia, tingui. Bon dia a tothom.
Quan es va crear l'empresa i des de quan es dediquen a la producció ecològica?
Bé, de fet, és la mateixa data amb la qual hem comprat aquesta propietat, fa 26 anys ara. Han tingut la sort de comprar una terra verge de tot producte químic, perquè havia una explotació de vinya que havia sigut abandonat de fa temps, inclús d'abans el naixement de la química agressiva, diguéssim. I l'hem pogut arrencar en seguida, segons si fa 20 anys, amb el tema ecològic. Ens han certificat el CCPAE molt ràpidament i aquí som.
I quins vins ecològics venen a l'actualitat? Perquè tenen de tot tipus, de blancs, de negres, de rosats...
Bueno, de fem vi dolç natural, diguem, els generosos. Fem moscatel, la garnatxa d'Empordà, una garnatxa ranci també, posen pels dolços. Fem tres vi negre, de tres gammes diferents, i fem un blanc. Tot és...
Què és el que més valoren els clients dels seus vins?
Perdoni?
Sí, el que més valoren els clients dels seus vins, què és?
Els clients? Bueno, fins ara el tema ecològic no era un tema de molt de sensibilitat, però fa uns anys cap aquí, no gaire, diguéssim, un 10 anys, està guanyant diari el tema, no únicament amb el vi, amb tot el producte. I ara hi ha un empenta, sobre molt de cultiu, de vigneron s'hi aboquen i seriament perquè els consumidors el demanen també.
Es nota molta diferència amb un vi convencional?
Ah, no. No, jo, bueno, algú ho pretenc, però em sembla que és un tema de comunicació. No, vi convencional hi ha de tot, d'excel·lent i de realment no acceptable. I penso que és el mateix tema amb l'ecologia. L'ecologia no és pas... no es pot pretendre fer un producte millor gustativament. Això em sembla que és, no es detecta. Però el que sí que es detecta és el veneno que porta l'un i l'altre a temps. El vi com és un aliment, abans tot. És una cosa que s'absorbeix i que irriga tot el cos. I si està totalment empapat de producte indesitjable, forçament hi ha... un accident, però hi ha problema de salut.
El seu mercat és el local o també tenen clients de fora? A l'estar molt a prop de França?
No. A França, justament, no és pas un bon... no són bons clients per nosaltres. Primer, perquè és un país productor, que tenen el seu vi, són bastant sovinistes, també. Així que és el que fan el millor vi del món. En general, no parlo únicament dels ecologistes. No, el meu mercat és primer nacional, aquí, el que és el... no tenim una gran producció, en fem 35-40.000 ampolles a l'any, el que és relativament petit. No podem atacar mercats molt grossos, però sí que exportem una mica per tot arreu, al món, i però la majoritat es ven aquí, Aquí, el tema Barcelona i Girona és el gruix del nostre client.
La crisi els ha afectat molt?
Sí, com a tothom. Jo sent que la gent va molt més apretat i si abans la crisi podíem vendre a una persona 6 ampolles, podria algú a l'altre comprar una o dues, perquè, doncs mira, no... I inclús, no s'ha passat molt, molt bé. Ara, molt dolar, pot ser que exportem una mica més, però encara no és el fet.
Potser això els ha dut a que fa uns dies presentessin l'associació CEPS del Cap de Creus juntament amb dos cellers més de la zona.
Ah, sí, això és un tema molt, molt interessant, perquè quan hem començat aquesta activitat... o podríem únicament comptar amb la venda del vi per fer anar l'empresa. Amb la crisi hem tingut de
Han hagut de buscar alternatives, no, suposo?
Sí, diversificar, exactament, és el que buscava. I el no-turisme, cada vegada ha sigut molt més interessant a desplaçar-se, a veure com treballa la gent a casa seva. I ha estat un petit mercat amb el qual som molt atents a rebre la gent. Quan l'associació del CEP de Cap de Creu, dins el límit del parc natural, eren tres celler, el Martí Feixó de Cadaqués, Marc Marès, que és a Roses, prop dins del Cap de Creus, i Mas Estela aquí. I de fet, fèiem la mateixa feina de rebre la gent i quan la gent volen saber una mica l'història del lloc, també. I ens hem adonat que repetíem cada vegada els tres la mateixa cosa.
I llavors el que fan és com unes rutes enoturístiques, no? Conjunta.
Exacte. Doncs el Parc Natural del Cap de Creus s'hi ha involucrat i hem creat aquesta associació una mica gràcies a ell, també, perquè si no, si el Porto ha sigut difícil, perquè tenim l'explotació dins del parc i el parc, normalment, totes les comunicacions són restringit pel foc, per tota una sèrie de coses. I, per tant, els clients o els visitants que venen, si agrada molt sentir tot el tema, tot la part cultural i no, la part onològica, la producció, i crec que nosaltres, ja, evidentment, el que no s'ha de veure és la venda del nostre producte, però no solament això. Mm-hmm. Explicar a la gent el que fem i en quin espai, i la gent s'interessa molt.
Doncs agraïm a Diego Soto que ens hagi parlat del Celler Mas Estela i també d'aquest projecte d'enoturisme Ceps del Cap de Creus.
Sí. Sí, moltes gràcies a vosaltres.
Del Camp a Taula.
Com a client d'Agrobanc de la Caixa, quins avantatges tinc per domiciliar l'ADUN?
Els tens tots, perquè et faciliten els tràmits i t'anticipen l'ADUN en el moment en què ho necessitis. A més, aquest any t'enduràs una bateria portàtil per al mòbil.
A la Caixa comptem amb 500 oficines Agrobanc i més de 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobanc. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre, el gust per la qualitat, el gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
L'agenda.
Dilluns 4 de maig es fa Vic una jornada sobre certificació voluntària del control de la salmonelosi en escorxadors de porcí, i del dia 5 a Cambrils acull una jornada sobre la gestió integrada de plagues en olivera. Ja el dimecres 6 es realitza a Solsona una jornada sobre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries en el sector de la restauració, i a Olot una sobre l'aplicació de la legislació agroalimentària en els obradors. Ja el dia 7 de maig es du a terme a Santa Bàrbara una jornada sobre la gestió de la coberta vegetal en el conreu dels cítrics, a la Bisbal de Falset una sobre la gestió integrada de plagues en olivera, a la Granadella la segona jornada tècnica sobre l'ametller ecològic, i a Girona una sobre la bioseguretat en les explotacions porcines. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha indicat que l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners organitza del 4 al 25 de maig a Vilassar de Mar un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. I del 5 i 6 de maig a Vic un curs adreçat a l'habilitació de tècnics en plans de gestió de dejeccions ramaderes. Aquest mateix centre du a terme a les mateixes instal·lacions de Santa Coloma de Farners diversos cursos. El primer, del 6 al 27 de maig, sobre un simulador d'incendis forestals per la gestió de la prevenció. El segon, de 8 al 23 de maig, sobre la captura en viu d'espècies depredadores, cinegètiques i exòtiques invasores. I el darrer, també, del 8 al 23 de maig, sobre la captura en viu d'espècies depredadores. L'Escola Agrària de Targa realitza del 4 de maig al 15 de juny un taller pràctic d'elaboració de cerveses artesanes. L'Escola Agrària de l'Empordà efectua del 5 al 21 de maig a Targa un curs en el que s'explicaran les bases del creixement de la microbiòtica en productes peribles. I a Barcelona, del 8 de maig al 12 de juny, un seminari pràctic en l'aplicació de l'anàlisi de perills i punts de control cítrics. Ja del 5 al 28 de maig, l'Escola Agrària de Gandesa acull un curs de màrqueting i exportació en la venda en línia. I del 5 de maig al 23 de juliol es fa a l'Escola Agrària de les Borges Blanques un curs sobre viticultura i enologia biodinàmica.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
I fins aquí l'espai d'avui, en el que, entre altres temes, hem parlat de la situació del sector de l'oví i cabrum a Catalunya i d'un celler de vi ecològic que es troba dins del Parc Natural del Cap de Creus. Tornem la propera setmana amb més informació i entrevistes dels sectors agrari, agroalimentari, pesquer i forestal de Catalunya, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.